Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 6 us parla Lluís Sabater. L'incendi del Perelló que va acabar 223 hectàrees de bosc hauria pogut ser molt pitjor si no s'haguessin disposat de pistes que van permetre als bombers tallar l'avenç de les flames. El Departament d'Agricultura ha posat en valor la feina de la prevenció forestal dels últims anys. Encara falta per on llestir el pla d'infraestructures de la Serra Boix-Cardó, on va tenir lloc l'incendi de Rasquera el 2012. Dani Sainz, Canal Terres de l'Ebre, bona tarda.
Bona tarda. El foc del Perelló hagués pogut cremar centenars d'hectàrees més si no hagués estat per les infraestructures de prevenció d'incendis. Els bombers es van ajudar de pistes, anomenades franges de baixa càrrega, que van permetre tallar l'avenç de les flames per la cua de l'incendi. El Departament d'Agricultura ha volgut posar en valor la feina de prevenció i gestió de boscos feta els últims 8 anys amb una inversió total de 157.800 euros. Enric Badell és el subdirector general de Boscos de la Generalitat.
I sobretot en aquest cas molt important, és un camí que es va construir l'any passat, que és el que va permetre que es pogués salvar el flanc esquerre per part dels cossos d'extinció, que en cas de que hagués girat el vent de mestral, que a la tarda hagués entrat la marinada, hagués pogut obrir aquest flanc convertint-lo en un cap de l'incendi i hagués tingut una progressió molt àmplia fins a l'Ametlla, inclús fins a un potencial fins a Tivissa, perquè és tota una zona boscosa que no té cap tipus d'accés.
Mentrestant, els agents rurals ultimen les denúncies contra el pagès que suposadament va provocar l'incendi cremant unes branques sense permís. Si tiren endavant, s'enfronta a penes de 5 anys de presó o sancions de fins a 100.000 euros.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reivindicat que es duplicarà la dotació pressupostària dedicada a conservar carreteres catalanes. En el marc d'una interpel·lació al ple del Parlament, el conseller ha concretat que es licitaran els contractes externs per un import de 107 milions d'euros anuals durant 4 anys. A més, ha explicat com a novetat, pel mateix import de licitació, es podrà actuar sobre més quilòmetres de carreteres. El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat destinar 3,6 milions d'euros als Consells Comarcals per al desenvolupament de projectes de cooperació i assistència tècnica. El ple també ha de donar llum verda al projecte de millora a la carretera LB-7031 entre l'Albi i Cervià de les Garrigues. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El projecte tindrà un cost d'uns 2,1 milions d'euros i ara en comença la tramitació administrativa, tot i que encara hi ha una previsió per tal que es pugui licitar. D'altra banda, el ple ha aprovat incrementar a 200.000 euros l'aportació de l'associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, 50.000 euros més dels previstos inicialment. En acabar el ple, la presidenta en funcions de la Diputació, Rosa Maria Perelló, ha lamentat la cancel·lació de la pròxima edició del Doctor Music Festival després que la promotora desistís de fer-lo al Pallars Sobirà. I ha remarcat que considera que dos es van equivocar amb el canvi d'ubicació.
Jo penso que va ser un error que l'empresa organitzadora no tingués clar com ho havia de fer i no presentar a terminis els projectes com calien. En tot cas, la situació és la que és. Ells aviat van desistir de continuar al Pallars buscant una alternativa que no ha sortit bé i ho lamentem, com no pot ser d'altra manera, però el que vam lamentar, òbviament, i vam estar doncs, al costat del territori per les expectatives que tenien.
El ple d'aquest divendres a la Diputació de Lleida ha estat el darrer del mandat. Per aquest motiu, i a petició del Partit Socialista, l'ens supramunicipal ha agraït la tasca duta a terme pels alcaldes i regidors dels diferents consistoris lleidatans durant aquesta legislatura.
Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I comencem l'hora més trista de tota la setmana, que és aquella hora en què ens acomiadem, eh? I ens acomiadem per un parell de dies. Però no patiu, perquè dilluns tornarem a estar aquí al peu del canó per estar amb tots vosaltres. Però ho farem amb alegria, amb satisfacció i amb optimisme. Acabarem aquesta edició del Far d'avui i el darrer d'aquesta setmana parlant de turisme, parlant de propostes del cap de setmana, donant un premi, és la millor manera d'acabar els programes, donant un premi, atenció, perquè tenim un concurs obert i serà amb res, amb 50 minuts, el moment de saber qui de vosaltres gaudirà d'aquest àpat al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Qui de vosaltres gaudirà d'un àpat per a dues persones al Club Nàutic d'Arenys de Mar? Per tant, si encara no ens heu respost la pregunta, entreu a les xarxes socials, entreu al Facebook i la responeu. I si ho feu en 50 minuts, teniu l'opció d'entrar en aquest sorteig. Així posem punt i final en aquesta setmana que ens ha portat moltes reflexions, que ens ha portat a parlar d'ensenyament, d'educació. Fixeu-vos, dimecres venia en Ramon Font i parlàvem d'educació. Fem un capmàs de totes les qüestions que hem anat tractant al llarg de les darreres setmanes i avui mateix el Parlament ha aprovat una moció que recull algunes de les reivindicacions que des del món de l'ensenyament fan. Cal dir que la pena, la tristor, és que les mocions no són d'obligat compliment. I per tant ens podem trobar, com ja ha passat en moltes altres vegades, que s'aproven mocions i després no es compleixen. Però bé, en tot cas, sembla que ja comença a haver un reconeixement a tot el que els sindicats, els pares i el sector educatiu d'aquest país està reclamant. Són algunes de les qüestions que aquesta setmana han tractat i que esperem que es vagin resolent al llarg dels propers dies. Així doncs, encetem aquesta darrera hora del programa d'avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33,
32, 31, 30, 29, 28, 27. El preu del 26. Peix. Vinga, i ens anem cap a la cofradia de Llançà, no, Cristina?
Sí, hem tingut una setmana diversa, amb sol, amb pluja, amb vent, amb fred, amb calor, i ahir volem descobrir doncs, com ha anat la pesca precisament a l'Alt Empordà i aquesta setmana doncs, també, sobretot avui, no? Com ha anat a Llançà. En parlem amb en Jordi Folcarà, que és el patró major de la confraria de pescadors de Llançà.
Jordi Folcarà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I avui les barques, què? Han sortit en normalitat o no?
Sí, han sortit, però com deia la Cristina, pues, d'aquí teníem tramuntana. Tramuntana i bastant de mar de fons. Hi havia bastant de mar de fons, però bueno, hem pogut sortir, sí. Tota la setmana una mica mogudeta, però ja estem acostumats aquí a treballar amb el temps i ja està.
I hem de sortir, tu que ets per la tramuntana, aquí a l'Empordà.
Sí.
I com ha anat avui? Han pogut sortir totes? Qui ha arribat a la llotja d'aquí a Llançà?
Sí, han sortit totes. No, peix no n'hi ha hagut com els altres dies. Potser per la tramuntana no han pogut anar tan lluny i no s'ha agafat tant de peix, però el preu, com cada divendres, el peix bo, l'escamarlà, la gamba i això, sempre va més car. I el peix per enviar sempre va més barat. O sigui, el que és el roger, el lluç, la maire, per exemple, avui ha anat 1 euro, i el lluç sobre els 7 euros, el roger sobre 5, perquè els peixaters, els majoristes de Barcelona, com que demà, diguéssim, sí que està obert, però el peix aquest, si l'han d'enviar a Itàlia, o a França, o a Alemanya, clar, no el poden enviar. Si arribaria avui, arribaria al vespre, llavors no els hi donen temps al cap de setmana i no compren. Nosaltres només, solament els d'internet, els compradors que tenien majoristes d'internet, ens compren normalment entre uns 150, un dia normal, entre 150 i 200 caixes de peix. Avui només n'han comprat 15. I l'únic que han comprat és aquest escamarlà o una miqueta de peix bo. Però tot el que és peix per enviar, doncs no el compren. I llavors baixa el preu. Com que després només es queden els peixaters que hi ha aquí en subhasta presencials, doncs diguéssim que s'ho van entre ells.
I no, carai, no hi ha, quina diferència,
Sí, hi ha molta diferència, perquè els majoristes de Barcelona, quan necessiten quantitat, no els hi ve d'un euro, diguéssim, no? Si tenen encarregat, per exemple, no sé, 5.000 quilos, o el que sigui de lluç, doncs l'han de treure de les cofradies que sigui, i llavors, com que tenen aquella demanda de lluç, per exemple, que ha d'anar a Itàlia, llavors es veuen obligats a apretar i a fer pujar el preu. I aquesta setmana anava sobre els 10 euros i avui ha baixat a 7 euros. Clar, és un 30% el preu. Es nota.
Carai.
El divendres es nota molt el que és el peix. El peix normal es nota molt a baixa, quasi bé en la meitat de preu, sí.
Aquesta és la situació d'avui, som divendres. La resta de la setmana com ha anat? Perquè, com dèiem, això, hem tingut temps canviant, hem tingut tramuntana també aquesta setmana, sí. Estones més, estones menys.
Sí, he anat fent el burro. Un dia feia tramuntana, després un altre dia feia vent del sur, garbí. Però, bueno, més o menys han pogut sortir. Sí, no, a la primavera és bona època. Sempre no sé si és que els peixos van a desuar o el que... Però sempre és una època de cria i sol haver-hi més peix. Sempre sol haver-hi més peix. També haver-hi més sardina, ja. Més anxova. I l'altre peix que se'l pot menjar, diguéssim, el lluç o així, sempre corre més. I en sol agafar més. El que és mesos de maig, juny, juliol, fins al setembre, sempre aquests mesos són els millors mesos. Estadísticament.
Doncs vinga, som a les portes del juliol, som en ple juny, per tant, comencem aquesta bona temporada de pesca aquí al nostre país, especialment a la zona de l'Empordà. Escolta'm, moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos atès, que tingueu un bon cap de setmana i dilluns un bon dia de pesca.
Vinga, igualment, un bon cap de setmana per tothom, que vagi bé.
Igualment, fins després, a veure.
Fins després.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El far.
I atenció, perquè ens anem de turisme. Anem a conèixer propostes que segur generaran interès i aixecaran la voluntat de moltes persones de conèixer territori i de veure país. Judit, de què ens parles avui?
Doncs avui anem cap a la Ràpita, perquè d'aquí 2 horetes aproximadament comença la 4ª edició del Top Ranking Festival, un esdeveniment amb gran nivell musical, però també a nivell social. I per conèixer tots els detalls, parlem amb el director del programa Top Ranking, amb Joan Grau.
Joan Grau, molt bona tarda.
Bona tarda.
I, escolta'm, 4ª edició del Top Ranking, música reggae, és a dir, bon rotllo a tope.
Sí, sí, bon rotllo a tope, bon sol, sentia parlar ara del temps, no? I afortunadament aquí a Ràpita fa molt bon temps, fa molt de sol, s'espera un cap de setmana estiuenc total, no? És el primer d'estiu, podríem dir, i amb moltes ganes ja que comenci la 4ª edició del Top Ranking.
Hi haurà música reggae durant tant avui com demà, però també hi haurà altres activitats com, per exemple, ioga, workshop artístic, food trucks. Explica'ns una mica quines altres activitats podrem descobrir.
Mira, nosaltres des que vam començar el Festival del Top Ranking vam adreçar aquest festival a un públic molt, molt ampli, principalment també al familiar, i sempre complementem una oferta musical de primer nivell en una oferta d'activitats també molt atractiva, no? Farem ioga, farem cursos d'iniciació al paddle surf, farem circ, farem trapezi, hi haurà art, hi haurà artesania, hi haurà gastronomia, i en definitiva hi haurà el que seria una oferta paral·lela a l'oferta musical que ens ajudarà que el festival acabi sent una atmosfera única i compartida per tothom.
I una festa adaptada per a tots els públics, perquè de fet enguany una de les novetats és la zona infantil que hi haurà.
Sí, l'ampliem, arribem als 200 metres quadrats d'espai infantil, en activitats, en tallers associats a la sostenibilitat, al respecte al medi ambient, de joc lliure, de joc didàctic. Hi haurà monitors aquí perquè tots els nens puguin apropar-se. Hem passat un munt de les 1.000 persones en total al festival, gratuïts, per cert, i enguany esperem un creixement una mica més alt i que vingui moltíssima gent, i per tant també anem ampliant totes les activitats i tots els sectors que teníem al Top Ranking, tradicionalment.
Això, Joan, no ho estem explicant bé, eh? Ja t'ho dic ara.
No ho estem explicant bé.
No, espera't. Espera, que ens ambientem, va. Ara, això sona molt bé. Ja m'agrada més això.
Sí.
Ara, clar, home, és que això no tenia ànima. Ara començo a veure jo el sol, el ioga, les activitats per la canalla, aquesta iniciació al paddle surf. Ara començo a trobar-li jo més història, no?
Evidentment, que sempre acompanyat d'una bona música sempre ajuda, no?
Escolta'm, és la 4ª edició i pel que em diuen, cada cop hi ha més gent, cada cop està més consolidat això.
Pues sí, la veritat, vam començar nosaltres un programa de ràdio, de ràdio ràpida, Top Ranking, que s'escoltava també a diferents emissores per aquí a tot Catalunya, a través de la xarxa, i vam celebrar el primer aniversari fent una festa, bueno, amb alguns concerts i demés. A més, vam intentar fer aquesta festa per aportar a la societat, als col·lectius més vulnerables, pues una mica de visibilitat i també recursos econòmics. al final han fet un creixement brutal, també perquè l'atmosfera que es crea és única i també per aquest component social, no? Que tothom se sent conscienciat de venir aquí, de conèixer els valors que transmetem dia setmana, setmana, rere setmana al Top Ranking. I la veritat és que estem molt orgullosos i crec que aquest any és clau, no? L'any passat ho vam consolidar i enguany és un any de creixement que realment estem molt esperançats i moltes ganes de que hi hagin moltes més edicions del Top Ranking. Sí.
Joan, parles de que és un festival amb caire social i, de fet, aquest any l'edició sí. Ho heu fet en col·laboració amb l'Associació de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. L'any passat se va destinar part dels beneficis a Proactiva Open Arms, perquè aquest any ho heu fet en col·laboració de l'Associació de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.
Mira, el Top Ranking és un festival accessible per tothom, accessible en quant a recursos econòmics, perquè és gratuït, i també volem que sigui accessible per a tots els col·lectius, no? No hi ha moltes propostes musicals que englobin a tots els públics i volem que s'hi sentin tothom integrats perquè s'ha de normalitzar i ningú és més que ningú ni ningú és més intel·ligent que l'altre, sinó que el que volem és integrar-los com s'ha de fer i com s'ha hagut de fer des del principi. I crec que hi ha poques propostes que vulguin fer això, no? A més dels nens, tindrem a diferents col·lectius d'aquí i volem que l'espai del Top Ranking no distingeixi entre persones i que tingui accés tothom i que hi gaudim tothom per igual.
I tant, i a més gaudir també de música del nivell, no? Perquè vindran artistes coneguts de manera internacional.
Sí, portem productors molt més, a productor d'Itàlia, segurament un dels productors més importants a nivell internacional. Des del 2003 se va crear a Venècia i ens portarà aquí algunes de les seves produccions i alguns dels seus temes més interessants, no? I que més s'escolten als millors festivals del reggae. Portem a Reggae for Orchestra, que és un grup que està fincat a Barcelona, que fa molts anys que toca reggae, soul, jazz i funk. Portem a Rebel Media, que és un sound system, a la cultura del reggae s'ha d'entendre un sound system com una paret d'altaveus, artesanal, on fa vibrar molt més la música i la fa sentir molt més perquè se sent la potència al màxim, no? A més portarem a Channel 58 presentant a les Woman Soldiers, que serien les cantants més destacades de l'escena rap i reggae a nivell nacional. I avui comencem també en Cuscús, de Terres de l'Ebre, que van començar a tocar res als anys 90, el Top Ranking, que també ens dediquem, a part de fer ràdio, a posar música, i a un productor de València que es diu Juan Avancésec.
Escolta'm, per tant, és no només una qüestió relacionada únicament amb la música i tal, sinó que hi ha tot un seguit d'elements gastronòmics, culturals, educatius, de conscienciació, solidaris, que volten, no? És a dir, diríem que l'origen és aquest espai de radiofònic i una mica també la música, però que a partir d'aquí es vertebra tot un discurs, s'escriu i es redacta tot un discurs que és el que dona sentit en aquesta quarta edició, no?
De fet, la música reggae no es podria entendre. Nosaltres no ens identifiquem amb la cultura rastafari, ens identifiquem amb la lletra de la música reggae per l'amor, per la pau, per respecte als amics, per la solidaritat. I això ho fem aquí, no? Creem este petit ambient on tothom pren consciència, on tothom es partícip, on tothom està a gust, on no hi ha baralles, on hi ha molt bon ambient. I al final nosaltres el que fem és el Top Ranking setmana a setmana i a través de la nostra associació cultural que hem creat també és intentar fer activitats per promocionar sobretot la ràdio, fent certament radiofònics, també la ràdio al carrer i també transmetem uns valors en tot el que anem organitzant. Sí.
Home, els que sí que habitualment portem rastes i tal ens agrada, no?, també trobar iniciatives d'aquestes característiques.
M'encantaria veure't si portes rastes perfectament,
sí.
Perquè m'encantaria que poguessis estar aquí.
Em costa mantenir-les, no et pensis, hi ha un esforç aquí de saps, hi ha una feina. Però bé, quan t'acostumes ja es porten fàcils.
Sí, saps? Sí, el que passa és que hi ha un estigma que tothom relaciona el reggae amb Bob Marley i les rastes.
És veritat.
El reggae naix amb el costum, es posa que ve del ritme blues. És a dir, la música reggae va molt més enllà del que ens podríem imaginar, no? Al final ho estigmatitzem en Bob Marley, amb Rasted, i realment és molt més ampli, i cada vegada més una música alternativa que va creixent.
Doncs, Joan Grau, company, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, bon cap de setmana, i et buscaré, ens trobem, vale?
Mil gràcies a vosaltres i llarga vida al Far.
Vinga, moltíssimes gràcies, igualment al Top Ranking. Que vagi bé, adeu, fins
adeu.
Després.
A reveure.
Gràcies, Judit, ens seguim. Fins ara.
A tu, fins ara.
Però volem seguir i, de fet, volem proposar-vos una activitat cultural que es farà aquest vespre al Far de la Banya. Lectures al Far de la Banya. Volem saludar a la responsable d'aquestes lectures, que és la Mercè Toldrà, que és la responsable, la directora del Museu del Port de Tarragona. Mercè Toldrà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A punt ja, de fet, en poques hores, es duran a terme aquestes lectures novament al Far de la Banya. Seran la setena nit literària que es farà a Tarragona.
Sí, enguany doncs tornem a fer les lectures al Far de la Banya i serà doncs la setena edició d'aquesta activitat que fem conjuntament la Biblioteca Pública de Tarragona amb el Museu del Port, aquí al Far de la Banya del Port de Tarragona.
Els protagonistes, com sempre, escrits que tenen el mar com a fil conductor i elements que d'alguna manera relacionen la terra i el mar, no?
Sí, la veritat és que sempre la mar és òbviament és la protagonista, no? Però dintre de la mar hi ha molts aspectes. Generalment, cada vegada que fèiem una edició, dedicàvem un tema específic. Ara, com que tornem a programar a la nit literària, hem volgut fer com si diguéssim un recull o fer els diferents elements que conformarien dintre de la mar, no? Doncs llavors es llegiran lectures de la Mediterrània, del paisatge, de la gent de mar, també del tema del comerç, dels ports i, òbviament, els fars, que al ser la nit literària i el Far de la Banya doncs també tenen un protagonisme, no? I també un dels escriptors que... dintre dels lectors hi ha un escriptor que llegirà un dels seus textos vinculat amb un pescador del Serrallo, que, del barri pesquer d'aquí de Tarragona, que aquest any ens ha deixat, no? Era dels pescadors més vells del barri i doncs bé, li fem aquest petit homenatge en forma de lectura dedicada a ell.
És homenatge a en Francesc Pedrol, que és
sí,
aquest pescador.
Sí, el Ros de la Guita.
Exacte, sí. El Ros de la Guita, que és a qui feies referència i que també serà homenatjat en aquesta nit literària, que a més ha convidat representants d'entitats que enguany fan aniversari rodó perquè participin, perquè llegeixin textos, no?
Sí, hem escollit, hi ha una sèrie de representants de les entitats del Port de Tarragona, com el propi president del Port o el director dels serveis culturals, dels serveis territorials de cultura de la Generalitat aquí a Tarragona, la rectora de la universitat, però després també, i la presidenta del Club Nàutic com a entitat vinculada al port i a la mar, però també el que hem volgut és convidar entitats culturals que aquest any, doncs, per exemple, la cooperativa obrera, que fa 100 anys de la construcció del seu edifici, o l'Arxiu Històric de Tarragona, que enguany fa el seu 75è aniversari, o una entitat tan històrica a la ciutat com la Real Societat Arqueològica, que enguany compleix el seu 150è aniversari.
Per tant, ells seran els de fer les lectures dels textos, que es faran, com dèiem, si tot va bé, al Far de la Banya. I dic si tot va bé...
Al Far de la Banya.
Perquè, bueno, estem amb aquell neguit de saber si finalment a aquella hora plourà o no plourà, que, a més, de manera excepcional, per la gent que s'hi apropi, té accés lliure en vehicles.
Sí, el far, o sigui, el dic de Llevant, l'Escullera, generalment està tancada al tràfic rodat. Llavors, excepcionalment, per aquesta activitat, doncs la barrera d'accés al dic de Llevant estarà oberta a partir de les 21:30 fins a les 12 de la nit. I així, tothom que vulgui participar de l'activitat pot accedir en cotxe fins al final del dic, on podran aparcar els laterals. Llavors, una vegada acabada l'activitat, se tornaran a tancar les barreres.
En cas de pluja, que no es produirà, però ho dic, però jo crec que és important també referenciar-ho, però en cas de pluja es faria dins del Museu del Port, eh?
Sí, a veure, per això de la tecnologia ara que et diu més o menys a cada hora el que farà i així, fins ara ens està dient que, doncs, que al vespre no plourà, no? Però si malauradament això ens passés, doncs ho traslladaríem al Museu del Port.
Però com que no es plourà, com que no es produirà, que tothom tingui present que a partir de 9:45 s'obrirà la barrera, que qui vulgui pujar i qui pugui pujar pel seu compte millor, si no, doncs en vehicle, i a partir d'aquí allà al far de la Banya doncs es podrà seguir aquesta lectura de textos que, d'altra banda, com dèiem, tenen molt a veure en el mar i amb la relació que hi ha entre els humans i els que viuen a terra amb el mar. Cosa que la literatura és infinita en aquest sentit. No?
Sí, i a més, tota aquesta literatura, doncs, que també amb mitologia, amb diferents textos de Pla, de Porcel, de Barral, de Fosnes, d'O'Brien, també d'Ignasi Revés, l'escriptor que ens acompanya, doncs també tot això anirà acompanyat de música amb el violoncel de Guillem Bellver.
Molt
Llavors,
bé.
Doncs, esperem que puguem tindre un entorn agradable, que el temps ens ho permeti, aquesta eterna primavera que sempre diem que és Tarragona, doncs que ens permeti, que no cal que llueixi el sol perquè és de nit, però que ens permeti doncs, poder-ho, perquè l'encant és fer-ho al far, no? És la nit literària al far.
És que jo m'hi trobo, a veure, amb aquella mica de jaqueteta, que ja recomano que tothom la porti, perquè a la nit i a més a prop del mar, això es nota. Amb aquella mica de jaqueteta, la música del violoncel, les lectures, la llum del far, no sé si hi ha lluna, però si ja seria a tope, ja sé que és lluna.
Llavors ja el tindríem rodó.
Ja seria una cosa espectacular, increïble. En tot cas, estic convençut que serà així, perquè el temps ho permetrà, i perquè a més la gent hi anirà amb moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta setena nit literària.
Això esperem i estan tots convidats.
Doncs escolta, allà ens hi trobareu. Mercè, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins després.
Adéu.
Doncs són aquestes activitats d'estiu que comencen ja a organitzar-se i que són diferents, conviden a sortir a gaudir de la nit, de la fresca, de les bones propostes, lectures o lectores literàries, musicals, teatrals, també de dansa. I és que jo crec que les nits d'estiu estan creades especialment per aquest tipus d'espectacles. Arribem a 2:15. Quan hi tornem, coneixerem un port de Catalunya. En un minut. Bueno, en tres.
Navega amb el far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Atlantis no cau. Atlantis callau. Atlantis fa llum, Hipòlit Dalmau. Atlantis s'avan, Atlantis depèn, Atlantis s'aclou, tentacles espets. Ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúlies, escoles navals, el rei i la reina, una xarna, un enfós, rega de peixos, comerç, migracions, Atlàntic se cruix, sa nit de cibern, Atlàntic se perd, llampecs que la bruix. Ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúlies. Atlantis callau, Atlantis fa llum, Hipòlit Dalmau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I segona etapa d'aquest viatge que vam encetar la setmana passada i que ens porta a conèixer els ports que hi ha a Catalunya. Una etapa que parteix cap al nord i que ens porta fins al port de Vilanova i la Geltrú. Isabel.
Doncs sí, marxem cap allà perquè volem conèixer la vessant destinada a la investigació. I és que, tot i que el port de Vilanova és el primer port pesquer de la costa catalana en captures de peix, també és seu d'empreses d'investigació que han vist en aquest port les característiques idònies per instal·lar-s'hi i desenvolupar els seus projectes. Aquest és el cas de la multinacional Hempel, una empresa que desenvolupa pintures sostenibles per protegir superfícies com la dels vaixells. De tot això en parlem amb Marta Santiago, cap de l'equip de desenvolupament del projecte.
Marta Santiago, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ara explicàvem una mica què és Hempel, però jo crec que millor que tu ningú per explicar-nos a què es dedica, no?, aquesta empresa multinacional.
Doncs Hempel és una multinacional danesa que té presència a tot el món. Ara mateix som més de 5.000 treballadors i el que fem és desenvolupar pintures per protegir superfícies. També fem pintures per decoració, però bueno, bàsicament tenim diferents departaments, com pot ser el Deco, Protective, Marina, per protegir aquestes superfícies. Llavors, ja estic al departament de Marina,
sí?
I el que fem és desenvolupar pintures per protegir els cascos dels vaixells, principalment.
Vaixells de fibra, vaixells de ferro, de tot tipus? De quina...
De tot tipus, uh-huh. De tot tipus. O sigui, dintre del departament de Marina hi ha el departament, diguem, o sigui, que desenvolupa productes per protegir el casc dels vaixells, com poden ser tanques, containers, d'aquests que van transportant materials d'una punta del món fins a una altra, o sigui, dels grans, aquests que veiem, sí, al port, molts cops, i també fem pintures per iots, que és més nàutica, o sigui, depenent de la superfície que hem de protegir, llavors, fem unes formulacions o unes altres.
I per què heu vingut al port de Vilanova? És a dir, per què no un altre port més important en volum, amb dimensions? Com és que us heu posat aquí al port de Vilanova?
Bueno, doncs perquè les nostres pintures, com he dit, protegeixen els cascs, o sigui, la superfície submergida, i llavors hem de fer uns assajos, com a real life o a vida real, o més proper a vida real, i llavors vam escollir Vilanova perquè és el mar Mediterrani, vale? I té unes condicions especials, i per proximitat, perquè el centre IMSD de Hempel està a Polinyà.
Correcte. Per tant, us va molt bé Polinyà, Vilanova, i a més, Vilanova a més té aquesta mar mediterrània que es diferencia a l'hora d'actuar les pintures d'altres mars, no?
Clar, perquè pensa que els vaixells fan rutes des del nord Atlàntic fins a Xina, i llavors diferents temporades, diferents mars que travessen, i llavors a Hempel tenim tres plataformes, no sola la sala de Vilanova, però la de Vilanova representativa del mar Mediterrani. També tenim una a Singapur, on tenim unes altres condicions de mar,
sí?
Vale? I també tenim una altra a Dinamarca. O sigui que tenim aigües que són mig càlides, com la del Mediterrani, molt càlides, que són les de Singapur, i menys càlides o més fredes, que són les de Dinamarca. I allà, doncs, fem els assajos.
Saps que hi ha hagut, de fet, s'ha passat molta preocupació per l'arribada de productes químics a les aigües, no?, a les aigües del mar, i una de les, bueno, de les orígens que s'apuntaven, entre molts d'altres, són precisament les pintures dels vaixells. La sostenibilitat de les pintures també es forma part del vostre, de la vostra investigació, no?
Sí, de fet, o sigui, Gentel té l'estratègia d'anar a pintures sostenibles sense l'ús de principis actius, la menor quantitat possible del seu ús, i desenvolupar pintures que tinguin una superfície capaç d'evitar aquestes incrustacions de les que estem parlant.
Que fa que consumeixin més combustible, que els alenteix la marxa, no? Hi ha tot un seguit de...
Sí, i llavors també, imagina't si el vaixell ha de consumir més fuel, doncs també hi ha moltes més emissions de CO2. Mm-hmm. Pensa que la indústria naval representa un 3% gairebé de les emissions globals de CO2.
Doncs treballant pel medi ambient des del port de Vilanova i la Geltrú i a través de les pintures dels cascs dels vaixells. Marta Santiago, cap de l'equip de desenvolupament de producte de Hempel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
I seguim viatjant pel port de Vilanova, d'una vessant més industrial a una vessant més mediambiental.
Doncs sí, i per fer-ho marxem cap al seu club nàutic, base d'una de les associacions d'investigació de cetacis més importants. Estem parlant de l'associació Ed Mactub, qui amb l'embarcació Mactub, equipada amb importants instruments i una moderna tecnologia, es dediquen a l'albirament de cetacis i la investigació del medi aquàtic. De fet, des de l'any 2000, l'associació ha dut a terme diferents projectes d'investigació per tal de difondre la importància de la conservació de la biodiversitat del fons marí. Eduard de Goyada és el fundador d'aquesta associació i amb qui podem parlar en aquests moments.
Eduard de Goyada, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és l'Ed Mactub?
Doncs Ed Mactub és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i divulgació del medi aquàtic, especialment la investigació dels cetacis.
Que, de fet, us dediqueu bàsicament a l'albirament, no? A l'albirament i al control dels cetacis per la Mediterrània.
Sí, o sigui, com a dedicats a l'estudi dels cetacis, doncs el que fem és desenvolupar projectes que impliquin doncs averiguar tot el que es pugui saber sobre els cetacis a la Mediterrània o més enllà. O sigui, no estem restringits a la Mediterrània, però els darrers anys sí que ens hem concentrat a la Mediterrània i doncs els animals, tot l'entorn on viuen, per saber realment quins són els detalls que fan que estiguin i quins són els possibles problemes per la seva conservació.
És molt curiós perquè gràcies a la feina que heu fet vosaltres i entitats com la vostra, molta gent ha descobert que a la Mediterrània també hi ha cetacis més enllà de dofins. Semblava que aquests animals quedaven restringits als grans oceans i sobretot a la zona nord dels oceans, no? A les zones més properes al fred, no? Als pols, i en canvi vosaltres heu posat de manifest que no és així.
Sí, sí, és veritat, o sigui, és un fet que bueno, els navegants, així molt puntualment, no, sí que doncs van veient i ho saben, però la resta de població no té ni idea de que realment doncs la Mediterrània és un mar com qualsevol altre en el qual existeixen moltes espècies de cetacis i viuen habitualment o passen doncs per sobretot per alimentar-se, etc. Llavors, realment és un mar molt ric en espècies de cetacis.
Quines varietats són les que habitualment veieu aquí a la Mediterrània?
Els cetacis viuen, depenent de la seva alimentació, doncs es restringeix a les zones concretes, no? Llavors tenim des dels dofins molars, que són els dofins coneguts perquè estan als dofinaris, que són més costaners, després uns dofins una mica més petits, que tenen unes ratlles laterals, que són els dofins llistats, que estan més en aigües obertes, però també hi ha catxalots, que són grans espècies de profunditat, o cap d'olla grisos, animals, aquests són els més comuns, i altres que també són molt més comuns, tot i que no se sabia, com són el rorqual comú, la balena comú, que és la segona més gran del món.
De fet, utilitzeu, darrerament heu incorporat la tecnologia dron per veure, per albirar-los, però teniu diferents mètodes, no?, per seguir el seu pas?
Sí, evidentment, per poder estudiar-los s'ha de fer una mica de tot, s'ha de poder analitzar l'aigua, a filtrar-la per veure què és el que hi ha a nivell microscòpic i després doncs utilitzar mitjans doncs com poden ser doncs, els sistemes acústics, perquè són els que ells més utilitzen. Llavors, hi ha espècies concretes que només es poden estudiar, o sobretot es poden estudiar escoltant sota l'aigua, amb hidròfons, o, doncs, com has dit, doncs, els sistemes dels drons, que des de fa uns anys podem realment treure moltíssima informació, no només imatges maques, que evidentment ho són, sinó també doncs, molta informació sobre el seu comportament, identificació, perquè realment es pot arribar molt més ràpid i es pot observar des d'una perspectiva molt més enriquidora que no des de l'embarcació, que es veu bastant poc.
Aquí suposo que els pescadors també tenen la seva cosa a dir, no? És a dir, col·laboren amb vosaltres.
Sí, des del principi el projecte vam demanar la col·laboració dels pescadors. Bueno, vam veure que si realment hi havia, en aquest cas, per exemple, les balenes al Mediterrani, doncs qui més les podia estar veient són els pescadors, que professionalment surten cada dia, i de fet va ser així, vam parlar amb ells i ells doncs, van col·laborar des del principi. Són espècies doncs, que realment no interactuen, o almenys no tenen cap conflicte amb els pescadors en general, i llavors doncs els pescadors s'han sentit doncs més propers a col·laborar, i realment doncs, la importància que ens han donat la informació dels pescadors, que abarquen tota la costa catalana, el que nosaltres no podíem abarcar, doncs ha sigut vital a l'hora de saber que aquests animals són molt més presents del que ens pensem.
I finalment, Eduard, per prendre consciència i per saber també la realitat, no? Afecta el canvi climàtic aquests rorquals i de quina manera?
Nosaltres portem 6 anys estudiant concretament els rorquals, portem ja 20 anys estudiant els cetacis en general, però el coneixement de que els rorquals venien cada any a menjar a la zona, a la costa catalana i ben a prop de costa, doncs l'hem sabut fa 6 anys, hem estat averiguant i el que hem pogut veure és que realment la seva presència és per menjar, i el menjar depèn dels nutrients i de la cadena tròfica. I això a la llarga doncs, depèn bàsicament a la costa catalana doncs, de les pluges a l'hivern que fan que els nutrients, tota la cadena es desenvolupi i pugui arribar a haver inclús doncs, krill, concretament el zooplàncton que s'alimenten les balenes en aquesta zona, que depèn de les aigües fredes, doncs el fet de que comença la temporada amb les pluges i acaba la temporada amb la calor. Quan hi ha massa temperatura, el krill no pot pujar de la profunditat i doncs no es multiplica, no hi ha gran quantitat. Llavors, el fet de que hi hagin canvis doncs, en les precipitacions, grans canvis com ha passat aquest any, que no hi ha hagut pluges a l'hivern, fa que la cadena tròfica, l'aliment caigui completament, amb la qual les balenes que arriben doncs, ja no es paren i segueixen buscant en altres zones, però clar, no hi ha aliment a on normalment hi hauria. Doncs aquests són els primers clars símptomes que hem pogut detectar en la caiguda o les variacions de, en aquest cas, les pluges i de la temperatura respecte a la presència dels cetacis. No?
Doncs lluitar contra el canvi climàtic és cosa de tots. En tot cas, aquí tenim una mostra més de com afecta, en aquest cas, els rorquals i els cetacis. Eduard Degollada, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I avui hem conegut una miqueta més el port de Vilanova i la Geltrú, un dels principals ports del nostre país. La setmana vinent, una nova etapa, la tercera, d'aquesta ruta que ens porta a conèixer els ports de Catalunya.
L'agenda del cap de setmana.
Molt bé, doncs ja hem viatjat, ja hem visitat, ja hem conegut el port de Vilanova i ho hem fet gràcies a aquestes dues empreses, una empresa i una entitat que estan allà treballant i que ho fan doncs, des de la bona feina i l'esforç diari. Què et sembla, Isabel, si ens anem a fer activitats de cap de setmana?
Sembla que és el que toca.
Sí, no? Doncs anem endavant. I, comencem, si us sembla, per les Terres de l'Ebre. Judit Castells, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bé. Bona tarda a tothom.
Què podem fer aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre?
Doncs mira, demà mateix a les 7:30 de la tarda del Tebre se celebrarà la festa de l'orgull LGTBIQ. Hi haurà una desfilada i la celebració acabarà amb un concert de mascarats. Paral·lelament, a Amposta també s'ha organitzat l'exposició itinerant Som així, quotidianitats lesbianes, amb la finalitat de visibilitzar les dones lesbianes. I pel diumenge us recomano apropar-vos a Freginals, que celebraran el Freginars, una fira on l'artesania, el reciclatge i la tradició de treballs manuals, com el patchwork, són els protagonistes. Cano, a tu t'agrada cosir?
A mi m'encanta cosir. Quan tinc oportunitat, agafo fil i agulla i no paro.
Ja m'ho penso. Bueno, doncs, hi haurà tallers per aprendre a fer patchwork, que consisteix a cosir retalls de tala de colors, dibuixes i formes diferents.
Què vol dir que ja m'ho penso? Sí.
Que sí, però m'imagino més cosint xarxes per a pescar o alguna cosa així.
No, jo tinc un sobrecobrellit allà que m'ho he fet jo, bueno, diumenges a la tarda. Sí. No, fes.
Però primer les rastes ben cuidades, eh?
I tant,
bé.
Que sí, tant.
Val, llavors també, si no us agrada cosir o ja en sabeu i no us fa falta fer aquest tallet, doncs, si preferiu menjar, doncs també teniu diferents propostes, perquè hi haurà diversos tastors de productes quilòmetre zero del Montsià, i consideram les jornades gastronòmiques del Cordell Cabrit Ecològic de la Serra del Montsià. I aquestes són les propostes que us porto avui.
Molt bé, doncs per tant tenim de tot una mica, també menjar, corder i cabrit ecològic, i també la cosa aquesta del cosí, i bé, un seguit d'iniciatives que segur que faran que molta gent s'apropi a les Terres de l'Ebre. Judit, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana a tothom.
Vinga, bon cap de setmana. De les Terres de l'Ebre ens anem cap a la Costa Daurada i Tarragona. Daniel, què hi podem fer aquest cap de setmana ja?
Tu com portes la punta de coixí?
Hòstia, noi. jo Redfi, buixets. Jo, buixets.
Els buixets, vinga, sí. Va, molt bé. Bueno, diumenge a l'Hospitalet de l'Infant tindrà lloc la 25a trobada de puntaires. Unes 200 participants es trobaran en la plaça Catalunya de l'Hospitalet per compartir aquesta jornada. Si et vols apuntar, que no, ja ho saps.
Vale,
abans, però, com hem parlat fa una estoneta aquesta nit, a partir de les 10 al Far de la Banya, hi haurà la nit literària, doncs, un lloc estupendo al Port de Tarragona per gaudir d'aquesta combinació de la part marítima i la part literària. Parlant de temes literaris, demà a la nit, dissabte a la nit a les 10, s'entreguen els Premis Literaris de la Milla de Mar i ho fan amb la desena nit de poesia al carrer. Serà la plaça Joan Miró, també un fantàstic escenari al costat de la mar. Diumenge, ho hem parlat també al llarg del dia d'avui, Dia Internacional de la Gent de la Mar a l'Ametlla de Mar, amb aquestes activitats organitzades gratuïtament per l'Escola Nàutico-Pesquera adreçades a dones. I ara, la gastronomia.
A veure,
atenció.
Atenció.
Perquè acaben diverses jornades astronòmiques i rutes de tapes. A l'Ametlla finalitzen les jornades dels fideus rossejats i ruta de la tapa marinera. A Cambrils finalitza la mar de tapes de Cambrils, tastets de mar i de terra. I a Miami i Montroig s'acaben les jornades gastronòmiques del pop. Per tant, bueno, podeu fer un tastet cada dia en un lloc d'aquests.
I com no espavileu, o sigui, o ho feu ja o s'acaben aquestes jornades. Home, sempre hi pots anar a menjar, però la veritat és que
sí,
a motiu de la jornada sempre es fan propostes especials, menús especials, bé, activitats que són una mica diferents. Per tant, us animem a apropar-vos. Alguns ho farem, ja t'ho dic. Gràcies, Daniel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Fins després. I ens anem cap a l'Empordà perquè volem saber què hi podem fer aquest cap de setmana a l'Empordà, Cristina.
Doncs mira, podeu anar a veure gegants, perquè hi ha la 25a trobada gegantera a Palamós, amb la participació de diverses colles de diferents municipis, com Cabrera de Mar, Peralada, Torelló i la mateixa de Palamós. A les 11 del matí comença aquesta cercavila i acabarà una hora després amb la mostra dels balls de gegants al Passeig del Mar. A Girona, si teniu ganes així de fer una sortida en família, podeu anar a gaudir dels diversos concerts del Festivalot, que és el festival de música organitzat pels Amics de les Arts, que és el festival de música en família. Hi ha Xiula, El Pot Petit, Jordi Tonietti, Nyandú, Hits per Nadons, Doctor Prats, Obeses i molts més. Un cap de setmana així molt musical. I el diumenge 16 de juny a les 7 de la tarda tenim un concert solidari a benefici de Càritas a Roses. I ja que esteu per allà, doncs us podeu acostar també a Cala Nita a veure l'exposició Mar, Salut i Benestar, del qual ja hem parlat en aquest programa. I proposta gastronòmica, com no, perquè és el darrer cap de setmana per gaudir de les propostes que ens fan els restaurants escalencs que participen a les jornades gastronòmiques de la sèpia. No perdeu l'oportunitat perquè s'acaba just aquest cap de setmana.
Carai, per tant, tenim les jornades de la sèpia. De fet, n'hem parlat aquí al programa d'aquestes jornades, eh?
També, Cristina? Sí, sí. Sí, és que si es tracta de menjar, ens agrada.
Bona temporada de sèpies, per cert, no? Ens deien l'altre dia.
Sí. Sí, ja està bé, i diferents receptes que ens han anat proposant al llarg també de tota aquesta temporada, que la sèpia també està molt present. No haurem d'aprendre a cuinar. Com portes això de la cuina, Cano?
Fatal, ho porto, la veritat, això no ho porto gaire bé, la veritat. Però bé, en tot cas, tot és posar-s'hi a aprendre.
Tu a fer punta de coixí, va.
Jo sí, jo sóc més de cosí. Que vagi bé, fins després.
Bon cap de setmana.
Fins després, Cristina. I seguim aquest viatge anant fins a Vilanova i la Geltrú i la zona del Garraf, perquè allà l'Ivan segur que ens té moltíssimes activitats preparades. Ivan.
Doncs sí, aquí tenim festes de Sant Pere, festes de mar, que és el que ens agrada. Comencen tot just fa...
Sant Pere no és el 26, digues. No? Sant Pere és el 26.
Però aquí comencen molt aviat. Aquí comencen, sí, aquí ja han començat, eh? Sí, sí, sí.
Ah, val, d'acord. No, ara diu el Joan Bosch, que em diu que és el 29, eh? Sant Pere, no el 26, perdoneu.
Sí, és 28-29, no, sí.
Sí, sí, perdoneu.
28 o 29, també.
Sí, és el cap de setmana aquest.
I si no, el 30, ja.
Aquí em sembla... Em sembla que és el dia 28 que es fa la processó marítima, aquesta que es fa. Per tant, per això t'ho deia, eh? No sé ben bé com cau. No controlo gaire de festes 29, de Sant Pere, 29. Jo.
Pensava que deia, aquí ho fem el 28, ja saps? Vilanova.
No, aquí ho fem tot el mes, que mola més.
Que xantor, Ivan. Bueno, va, tira. Sant Pere.
Vinga, sí, festes de Sant Pere, que en uns minuts, de fet, començaran. Començarà el pregó a les 7 de la tarda i a partir de les 10, encesa de llums a la façana del pòsit de pescadors. I, a més, durant tota la tarda, a partir de les 8 del vespre, la plaça del Port acollirà el Festival de Música FinPete, que s'allargarà des d'avui fins diumenge a la tarda. Per tant, tindrem el barri de mar ple d'activitats. A més de les festes de Sant Pere, també comencen algunes festes majors, per aquí la zona. Per exemple, Sant Pere de Ribes, tot i que la presentació del programa la faran diumenge, demà ja hi haurà algunes activitats prèvies, com per exemple la timbalada de Ribes a les 11 del matí, el concurs de paelles al migdia i a la tarda a teatre, circ i música, la Carpa Revolució, que per cert comencen el cicle balear que durarà fins a finals de juny. Les Roquetes del Garraf també celebra la seva festa major amb un grapat d'activitats fins a finals de juny. Aquest cap de setmana podem destacar, per exemple, la tabalada de la Crida, demà a 2:15 de la nit, i la sortida del Correfoc, que a més celebra el seu 20è aniversari. Ah. I finalment acabem fent referència a una festa feminista que es farà a la comarca. Es tracta del primer vermut feminista de la Ruda, una festa oberta a tothom i on totes les DJs seran dones. Es farà demà a les 12 del migdia a la plaça de la Verema de Vilafranca del Penedès.
Molt bé, doncs gràcies, Ivan, que vagi molt bé, eh?
Vinga, bon cap de setmana.
Sí, bon cap de setmana. Per tu també.
Adéu-siau.
Sí, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
I a tota la zona de país que ens queda encara per repassar, Isabel González, que és el tram central, per entendre'ns, què hi podem fer aquest cap de setmana?
Doncs anem cap a la ciutat de Barcelona, on des d'avui, si l'Ivan ens portava la festa major de Sant Pere de Ribes, jo us porto la festa major de Sant Gervasi, que comença avui mateix. D'aquí a poqueta estona començarà, donarà el tret de sortida amb el tradicional pregó i que s'allargarà ja fins al 19 de juny amb un munt d'activitats. Centrant-nos més en el nostre àmbit marítim, demà dissabte el Museu Marítim de Barcelona ha organitzat un joc familiar de preguntes i respostes sobre cultura del mar. A totes que hi participin sàpiguen que entren en el sorteig d'una navegació a bord del Santa Eulàlia, a part, evidentment, de passar-s'ho molt bé. Serà demà, com dèiem, dissabte a la nau de les Drassanes. I encara el Museu Marítim de Barcelona fa un recordatori perquè aquest diumenge serà l'últim dia per veure l'exposició Port, Territori de Frontera, exposició de la qual ja en vam parlar aquí al programa i que, per tant, l'aconsellem amb fermesa. I si anem més cap a la zona del Maresme, demà dissabte, Arenys de Munt, dins del cicle aquest de concerts essencials que s'està fent aquestes setmanes, tenim el concert de Laura Cruells amb Marçal Ayats, per tant, amb un entorn també molt recomanable, una bona proposta musical per acabar el cap de setmana.
Per tant, tenim de tot una mica. Els que vulgueu anar al Museu Marítim, com sempre, cada cap de setmana, s'ho treballen molt, la gent del Museu Marítim.
Sí, i sempre... moltes activitats i moltes exposicions per gaudir.
Molta bona feina que fan d'apropar la navegació, la nàutica, la història nàutica també a tota la gent que s'hi apropa. Bé, aquestes són algunes de les qüestions que, perdó, de les propostes que podeu fer al llarg del cap de setmana, però la pregunta que us fem al concurs no era... cap de les activitats que us hem estat explicant. Molt bé, Idac. Què preguntàvem aquesta setmana?
Doncs estàvem preguntant a la gent de quina manera s'implicava cadascú a nivell personal en la reducció del consum de plàstics, i hem de dir que la majoria de respostes van en la mateixa línia. Vaig a comprar amb bosses reutilitzables o amb bosses de tela. Són la majoria de les respostes anaven en aquest sentit. I, per tant, creiem doncs, que encara queda molta feina a fer, perquè si l'únic que fem és això, és un pas endavant i és un pas important, però encara cal que comprem, que fem d'altres. Hi ha gent, per exemple, que sí que diu que explica que va comprar amb tàpers i això per tal d'evitar aquesta reducció de plàstics. Però la majoria, el que dèiem, doncs, amb bosses reutilitzables o bosses de tela.
Doncs, com diu la Isabel, hem de seguir fent feina, perquè realment està molt bé, i reconeixement i una felicitació a la gent que ha fet aquest esforç de canviar la bossa de plàstic per la bossa de roba, però no n'hi ha prou, i hem de plantejar-nos altres coses, les ampolles i els envasos retornables, per exemple, i fins i tot doncs, això dels tàpers, que és cert que cada cop hi ha més gent que ho fa i que és interessant que comencem a provar. Després, quan t'acostumes, no està tan malament. Al final t'acabes acostumant i ho forma part de la teva...
En tot cas, entre tots els que han participat, un menú per a dues persones, el Club Nàutic d'Arenys de Mar, han participat unes poquetes persones.
Oi, sí...
Home, no podem dir que moltes, però vaja, el van publicar ahir, per tant...
Bueno,
agafa paperet.
Encara n'han fet prou.
Vinga,
agafo paperet, va, agafo aquest. Vinga, aquest mateix. L'obro. Molt bé, aquest redoble. Sí, senyor. El número guanyador és el 12.
Doncs, Corat Yatmar, que no sé si és l'A o el.
Corat Yatmar.
No, Corat. Corat. Amb T. Ha participat via Twitter.
Ah, vaja, vaja. Enhorabona. Doncs, Corat Yatmar, siguis el que siguis, estàs convidat.
Ets una persona.
Ets un ésser humà i una persona. I estàs...
anirà a dinar al Club Nàutic d'Arenys de Mar quan de dilluns a divendres, eh?
Sí, entre setmana.
Enhorabona.
De dilluns a divendres. Felicitats. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns amb moltes més ganes, forces, propostes i totes aquestes coses. Gràcies, Isabel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El Far, el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. I just had one of those days that fall apart, getting me down, and thought that you could help cheering me up. Think of you every so often, sometimes I smile, sometimes cry alone to a memory that is gone. Don't you mind, these are no tears, my eyes swell up when I'm in here. Go, don't be late, don't let her wander on. So you're with someone that makes you feel like one of those men who is invincible. I'll go home tonight, pour a glass of wine, tell me how pretty I am. Just don't tell me more and I'll be fine. I'll be fine. Yes, I know
just thought it'd be nice to say hello. How's your life been coming along? Oh, I see you guys got a puppy. Sure thing, I hear that you're happy. Must go, but you can call if you want.
Bona tarda, són les 7.